Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Compleixen 5 anys de les històriques ventades que van arrasar literalment el bosc de Can Deu. 8 de cada 10 arbres van caure o es van haver de tallar posteriorment perquè havien quedat molt malmesos. Un desastre natural que va deixar pas a un panorama desolador que un lustre després comença a capgirar-se. Una comissió tècnica va determinar que la regeneració natural era la millor opció. A més, s'han fet algunes jornades populars de plantació per ajudar-hi. Tot plegat ha donat lloc a un bosc que ara comença a respirar vida de nou, però amb una imatge diferent a la d'abans de les ventades del 9 de desembre de 2014. Joan Carles Sunyer és director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, propietària i gestora de l'espai.
Nosaltres el que preveiem és, aviam, el bosc que visualitzem en un futur serà força diferent el que va desaparèixer en la ventada, que era un bosc principalment i bàsicament de pineda. Aquesta pineda sí que es mantindrà en algunes zones, això ho podem dir-ho, a les zones, per exemple, properes a Sant Julià, hi trobarem doncs, bueno, la pineda que hi ha ara. Però, per altra banda, a la resta del bosc, en principi, trobarem més presència d'alzines i roures, i també ocasionalment doncs, de pi blanc.
No tothom, però, té la mateixa percepció de l'evolució de l'espai en aquests 5 anys. La plataforma Salvem el Bosc de Can Deu manté que la zona no presenta el seu millor aspecte i defensa que es creï un consorci público-privat per a la seva regeneració i conservació. Durant el Notícies Migdia escoltarem els membres de la plataforma en una entrevista amb el Pau Duran. Abans, repassem la resta d'informacions destacades del dia.
Titulars.
Què opina el govern municipal sobre els nous títols de transport anunciats per la Generalitat i TMB i que penalitzen els viatgers de l'àrea metropolitana? Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. L'executiu de Marta Ferrés ha avançat avui que podrien presentar al·legacions a les noves tarifes, mentre que aposten per mantenir els preus dels bitllets de la TUS.
La Fundació Bosch i Cardellac aixeca la persiana al carrer d'en Font.
A partir d'avui, l'entitat que dirigeix Josep Maria Benaúl comença a operar en la nova ubicació gràcies a l'acord al qual ha arribat amb els responsables de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Benaúl creu que l'entesa beneficia les dues parts.
El desencontre va ser notable amb el nou local, aquest que ens havien adjudicat el primer pis, i però diríem a partir del desembre de l'any passat, que es va elegir una junta gestora de la Fundació, fins pràcticament al mes de juliol s'ha negociat bé, s'ha arribat a un acord, s'ha establert un comodat amb la Fundació Caixa, i diríem, hem arribat, diríem, a un acord molt satisfactori per les dues parts.
La Bosch i Cardellac es trasllada als baixos de l'antiga biblioteca de Caixa Sabadell, on conviurà amb l'espai Cultura. La Fundació no pagarà lloguer, però assumirà els costos de manteniment.
A partir de les dues, a l'Hotel Suís, recollirem les reaccions a la derrota del Centre d'Esports a Cornellà de dissabte, el que ha fet baixar els arlequinats a la segona posició del grup 3 de segona B.
Un partit condicionat per l'expulsió de Manu Lanzarote en el minut 40, un rigorós penal per mans i un segon gol amb possible fora de joc. El Castellón és el nou líder després de superar l'Andorra per 3-1.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem amb la previsió del temps de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Bon dia, el cel estarà serè o poc ennuvolat, amb alguns núvols baixos a punts del sud de la Costa Brava i el Pirineu, on s'espera precipitació feble amb una cota de neu que se situarà al voltant de 1.200 metres i baixarà fins als 1.000 metres al final del dia. Cal destacar el vent, que perquè s'enregistren ratxes molt fortes al litoral i al prelitoral sud, així com a zones elevades del Pirineu. S'haurà de tenir precaució amb el vent per a les pròximes hores, principalment a les zones elevades del Pirineu, del Prepirineu i el Montseny, així com als dos extrems del litoral i del prelitoral. Pel que fa a la mà, el vent continuarà bufant amb aquesta intensitat fins a mig matí. El cel estarà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i alguns de mitjans i la temperatura tendirà a ser més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem al trànsit. Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, us hem de dir que ja s'ha obert el carril tallat pel camió avariat a la P7 al Papiol en sentit sud. Amb tot, hi ha 11 quilòmetres i mig de cua des de Cerdanyola fins al Papiol. També cal dir que un accident a la ronda litoral a la zona franca continua provocant problemes en aquest punt i talla la sortida 14 en sentit Besòs. Però quina és la situació al transport públic? Una mica millor, li preguntem a la Cristina Adrián. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia. Doncs sí, en aquest moment podem parlar de normalitat de la xarxa de transport públic, ja que no hi ha cap incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació molt tranquil·la a aquesta hora, tant a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació i Transport. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Entrem en matèria quan passen 6 minuts a 2:15.
La notícia del dia.
A terra només al bosc de Candeu. Aquest va ser el desolador balanç de les ventades que van afectar Sabadell i el Vallès el 9 de desembre de fa 5 anys. El bosc de Candeu va ser el gran damnificat del temporal que va ocasionar unes 400 incidències només a la ciutat i 2 ferits. Però quina és la situació d'aquest espai un lustre després? Els responsables de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, gestora i propietària del bosc, constaten que la regeneració natural combinada amb algunes jornades de plantació populars ja han començat a donar els seus fruits.
Lluny de la imatge prèvia a les ventades, el bosc de Candeu està en el camí de la recuperació. Els 5.000 exemplars que s'han plantat en aquests 5 anys han sobreviscut en la major part dels casos, mentre que el bosc, per si sol, també ha començat a rebrotar. Ara bé, encara caldrà esperar alguns anys més per veure aquest espai natural semblant a com era el 2014. Joan Carles Sunyer és director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Hi havia masses elements arboris i, per tant, la densitat del bosc de Candeu era excessiva. Per tant, sí que el nostre interès també és gestionar i preveure que no hi hagi tanta densitat de massa arbòria en el bosc de Candeu, en el futur bosc de Candeu. Més o menys uns 1.500 exemplars per hectàrea. Això és algo inferior al que ja hi havia. Entenem que ha de ser així, que és positiu.
A més, les ventades també han suposat una oportunitat per canviar la fesomia del bosc de Candeu, que ja no serà una pineda. Els roures i les alzines han guanyat terreny, espècies molt més resistents davant de desastres naturals com el que va tenir lloc ara fa 5 anys.
Serà un bosc més divers, més ric, i que podrà afrontar millor algunes desastres, com tu has comentat, que vam patir ara fa 5 anys, perquè no dependrà tot d'una sola espècie. Per tant, si hi ha algun desastre d'aquest tipus, entenem que el bosc també es podrà recuperar i podrà resistir millor qualsevol tipus de desastre natural.
Per continuar analitzant l'evolució del bosc de Candeu, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha acompanyat les tasques de recuperació d'un estudi científic que permeti determinar com s'està regenerant la zona. Per això s'han marcat 9 zones diferenciades en les quals s'han seleccionat 40 dels plançons que s'han plantat i que s'observaran en detall.
I en aquesta data commemorativa i de reivindicació del bosc de Candeu, diferents veïns de Sabadell Nord han ajudat a replantar espècies vegetals aquest matí. El Pau Duran ha anat fins allà i ha parlat amb l'Albert Beltrán i el Ricardo Rosso, membres de la plataforma Salvador. Trobem el bosc de Candeu.
Ens trobem a la porta del bosc, a un dels seus accessos. Bon dia, gràcies per atendre'ns. Expliqueu-nos què heu vingut a fer.
Bueno, hem vingut a fer pues, el que fem cada any, no? Ja és el 5è aniversari de la desgràcia que vam tindre a tota la ciutat, no? Que vam perdre una de les coses més positives i més valioses que té la ciutat, vull dir que és el bosc de Candeu. I el que volem recordar i fer un recordar a tots els ciutadans i a totes les entitats que aquesta part de Sabadell és tan important. Vull dir, en aquests moments en què la ciutat està en debat de que s'ha de renovar, que tenim que tindre postures de cara al futur per la ciutat, doncs entenem que aquest és un moment oportú per fer inquietud de que si es repensa la ciutat s'ha de representar la ciutat amb el bosc de Candeu. No es pot oblidar de tindre el bosc de Candeu tan abandonat. I creiem que les institucions tenen que agafar això per bandera i tirar-lo endavant. No podem que les pròximes generacions no puguin disfrutar d'una part tan importantíssima com és la natura i el mig ambient. Per tant, el que fem en aquest 5è aniversari és acordar les institucions i més a la Fundació i també a l'Ajuntament que això s'ha de començar a liderar de cara al futur i que no es pot deixar abandonat. I després també recordar a tots els membres d'aquest patronat de la Fundació que estan, com és la Càmera de Comerç, com són els gremis, com són totes aquestes entitats que estan allà, que sembla que estan, però que no diuen res, és dir-los que per favor pensin que el bosc de Can Déu s'ha de conservar per a les pròximes generacions i que es posin ja d'una vegada a funcionar.
Aquest funcionament, aquest lideratge, de quina manera es podria materialitzar? Quina seria la vostra proposta o la que veuríeu amb més bens ulls que fessin ells?
Bé, nuestra propuesta está basada justamente en el desinterés mostrado por la Fundación desde el principio. Es decir, nos han vendido la idea de que se tiene que reproducir de forma natural y nosotros estamos de acuerdo que el bosque tiene su autodefensa, pero lo que no hay que olvidar es que lo que está refloreciendo es pino blanco. El pino blanco es un pino que no es autóctono, es un pino que no nos garantiza de aquí a 50 años que no venga otro cambio, que no venga un cambio climático y los vuelva a tirar al suelo. Y nosotros lo que estamos proponiendo es esta oportunidad que nos ha dado de conservar este bosque urbano, porque no hay que olvidar que esto es un patrimonio de la ciudad y por proximidad, por uso y por disfrute es un bosque urbano, pues estamos reclamando que se priorice con la planta autóctona, con los pinos, con el pino rojo, con el pino piñonero, con la encina, con los robles y no el pino blanco. Esto nos da a entender el desinterés que tienen por no invertir. De hecho, incluso el abandono que está sufriendo el bosque en cuanto a su limpieza, que nos vemos obligados a denunciar continuamente, demuestra que no tienen ningún interés, que todo es como bien ha dicho Albert, una reforestación a bajo coste, y que lo que pretenden es mantener una imagen que la realidad está muy lejos de lo que pretendemos. En su momento recogimos 3.000 firmas, nos pusimos a disposición del ayuntamiento de la época con el Juli y el Serracán, que no estuvieron a la altura de la circunstancia, que su ecologismo llegó hasta que llegaron al poder, y hoy volvemos a decir al ayuntamiento actual que este bosque tiene que recuperarse, es patrimonio de la ciudad, costó 1 euro y la Diputación ya invirtió 50.000. Por lo tanto, que no nos vendan historia, que no nos pongan excusa, es patrimonio de la ciudad y lucharemos durante el tiempo que sea necesario hasta que consigamos que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros hemos tenido.
A nivell, no sé si diria d'estructura jurídica, el bosc, qui l'hauria de poder acabar gestionant o qui podria gestionar aquestes decisions sobre com afrontar la seva regeneració?
La seva regeneració i el seu futur tindria que ser les parts públiques. I en aquest sentit, tindria que ser l'Ajuntament, liderar l'Ajuntament, totes aquestes iniciatives, junts amb la Diputació, amb la Generalitat i en totes les parts de la ciutat que necessitem que agafin aquesta part de la ciutat i la tiri endavant. Tots plegats. Això és un problema de ciutat, no és un problema d'una persona o d'una entitat, és de tota la ciutat. I el bosc de Can Déu és patrimoni de la ciutat, per la qual no es pot deixar d'abandonat, per la qual l'Ajuntament ha de tirar endavant i ha d'agafar la iniciativa en aquest sentit, amb la Diputació, amb la Generalitat, amb els moviments que hi ha en aquesta ciutat, que són molts, i com deia, hi ha un patronat, i aquest patronat ha de deixar de ser ja de tant aplaudir i fer coses perquè realment això es tiri endavant. Perquè aquí tenim uns perills molt. Tenim la Ronda Nord i tenim el quart cinturó. ¿Vale? Què passarà? Això és un problema que la ciutat tindrà que agafar postura.
I totes aquestes administracions de les quals podrien prendre-hi part, sobre quina mena d'entitat podrien actuar? Potser un consorci entre elles? Qui podria?
Sí, s'estaria, tindríem el que nosaltres diem, que s'agafés molt d'un consorci i amb totes les parts interessades i que estiguin aquí. Hi ha persones que en aquest moment estan replantejant, en teoria, amb el model de ciutat, doncs aquest és el moment oportú per introduir el bosc de Can Déu dintre de tot aquest debat que en aquest moment és zero patatero.
Moltes gràcies.
A vosaltres, eh?
I 5 anys després de les ventades, des del govern municipal asseguren que cal posar sobre la taula el futur del bosc de Can Déu. El regidor d'Acció Social i Habitatge, en funció de portaveu, Eloi Cortés, assegura que la municipalització del bosc s'ha d'estudiar molt a fons, ja que podria tenir un impacte important per a les arques públiques.
Cal abordar aquest debat que hi ha sobre si el bosc ha de ser o no municipal, no? Amb moltes reserves, tenint en compte que ara és de propietat d'una fundació privada, diguéssim, i per tant s'han d'estudiar totes les opcions que hi hagin sobre la taula per mantenir aquest espai natural el millor possible, que se'n pugui fer, seguir fent ús per part de la ciutat, però que tampoc carreguem a les arques públiques el manteniment o la recuperació d'un bosc que ara mateix no és responsabilitat de l'Ajuntament.
L'opció de crear un consorci público-privat amb altres administracions, com la Diputació de Barcelona, és una altra de les opcions que es tindran en compte, segons Cortés. Tot i això, assegura que caldrà mesurar molt bé quins recursos aporta cada part.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Són 3:15. L'Ajuntament de Sabadell podria presentar al·legacions a les noves tarifes de transport públic presentades la setmana passada. El principal objectiu de l'administració local és evitar que els augments generals del transport metropolità es tradueixin també en increments de preus al servei d'autobusos de la TUS. Ho ha apuntat Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge, en funció de portaveu del govern municipal.
La nostra intenció és que no, com deia, que no influeixi, que per tant podem seguir mantenint les tarifes i el model que tenim a Sabadell, especialment mentre no entri en vigor el que deia abans de la T-mobilitat, que en principi ha de resoldre tots aquests tipus de problemàtiques. No? En tot cas, aquí també hi ha una qüestió, que és obvi que a marge del pes que tingui Barcelona no es pot dissenyar aquest tipus de tarifes sense comptar amb la participació i amb la veu de les ciutats de la segona corona i especialment de ciutats tan importants com Sabadell.
Tot apunta que les al·legacions es presentarien Karen sense comptar amb el suport d'altres ajuntaments.
I és que cada municipi, assenyala el regidor, té una situació tarifària completament diferent. En tot cas, més enllà de les al·legacions puntuals que es podrien presentar per les noves tarifes, Cortés assegura que cal treballar cap a un canvi de model, una transformació que passa per la creació de l'anomenada T-mobilitat.
Jo crec que hem d'intentar trobar aquest equilibri i sobretot, jo potser em repeteixo, però tornant a l'altre debat, no? Que s'està desenvolupant una T-mobilitat, que ha de resoldre totes aquestes qüestions tarifàries i ha de fer desaparèixer en part el tema de les zones i, bueno, anem fent una mica pedaços i al final no acabem tenint un model tarifari que sigui més beneficiós pel transport públic en general.
Sobre les tarifes que s'han posat sobre la taula per al 2020, Cortés està d'acord en que beneficien els usuaris habituals del transport públic. No obstant això, lamenta que no fomenten l'ús del transport públic en general.
I encara sobre mobilitat, l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García, assenyala que el nou centre logístic d'Amazon entre Barberà i Sabadell és positiu per l'activitat econòmica que genera la comarca. No obstant això, també apunta la necessitat d'actuar per solucionar els problemes de mobilitat que la B-140 pateix des de fa 2 dècades i que es poden veure agreujats amb les noves instal·lacions. Així ho ha destacat avui en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Fa quasi bé 20 anys que estem dient que aquesta via s'ha d'arreglar. I s'ha d'arreglar perquè és una de les vies on hi ha un índex de mortalitat més gran. Hi ha moltes persones que per motius sobretot laborals van en bicicleta, van en motos petites, van caminant per aquesta via. És molt estreta, hi ha molta circulació i hi ha hagut doncs moltes persones que desgraciadament s'hi han deixat la vida. Perill amb les parades del transport públic. Els autobusos paren al mig de la carretera i hi ha gent que ha de saltar aquestes tanques que hi ha per poder agafar l'autobús. No hi ha llum, no hi ha cap tipus de cobertura.
Per a García és important que tots els municipis de l'entorn facin front comú per buscar solució als problemes d'aquesta via.
De moment ja s'ha contactat amb la Generalitat perquè es posin sobre la taula possibles solucions al col·lapse actual de la B-140. Per García, aquesta situació només es resol amb millors enllaços a l'autopista.
La solució no passa només per ampliació de la B-140. Si ampliem a 4 o 6 carrils la B-140, que no serà així, però si l'ampliéssim a 6 carrils, però no donguéssim sortida a l'entrada de les autopistes, seria un embut més gran que quan peta els enllaços per empalmar amb l'autopista, allà és on es fa el coll d'ampolla i és realment on es genera el col·lapse. Per tant, s'ha de planificar, hi ha d'intervenir, no tot és de la Generalitat, tampoc també hi ha una part d'estats, autopistes, per tant, però l'obligació, com tu molt bé dius, és si hi ha voluntat política, segur que se li troben solucions.
Més enllà de millorar la mobilitat per carretera, l'alcaldessa de Santa Perpètua també reclama unes millors connexions ferroviàries. L'estiu que ve, la població comptarà amb una nova estació que facilitarà l'accés a la Universitat Autònoma. No obstant això, García també considera necessari un intercanviador amb la R4 a Barberà.
Continuem endavant. La Bosch i Cardellac està d'estrena. Des d'avui la fundació funciona des dels baixos del carrer d'en Font, on conviurà amb l'espai cultura. Així, l'entitat abandona el carrer Indústria de forma definitiva, malgrat que en el soterrani del local es mantindran els fons de la fundació i de l'antiga Caixa Sabadell. La nova seu s'estrenarà oficialment dimecres amb la projecció d'un documental sobre Pompeu Fabra.
Després de mesos de negociacions, la Bosch i Cardellac i la Fundació 1859 Caixa Sabadell han tancat un acord per la cessió dels baixos de l'edifici històric del carrer d'en Font i una part de l'Altell. La fundació dirigida per Josep Maria Benaúl no haurà de pagar lloguer, però sí que haurà d'assumir els costos de manteniment de l'edifici de l'espai, que ha adequat l'antiga Caixa Sabadell. En declaracions a Ràdio Sabadell, Benaúl ha apuntat un dels motius que han retardat tant el trasllat.
Aquest trasllat el motiva que juntes anteriors van veure que el cost que suposava el manteniment de l'edifici del carrer Indústria era molt elevat, sobretot el cost de manteniment, i llavors van decidir cercar un altre lloc. Però aquest altre lloc, que va ser també el carrer d'en Font, inicialment aprovat per juntes anteriors, per les dues juntes anteriors a la meva, doncs es van situar en el primer pis i amb un altell que no reunia condicions. Llavors això va provocar que no féssim efectiu el trasllat del carrer Indústria.
La fundació s'instal·larà allà on hi havia hagut la històrica biblioteca de Caixa Sabadell. Als baixos hi haurà una sala d'actes, la sala de juntes i els despatxos, mentre que a la part de l'Altell, que també s'ha cedit, hi haurà sales de reunions i un magatzem. El director de la Bosch i Cardellac ha assenyalat què guanyen amb aquest nou emplaçament.
Estem en una zona peatonal, amb molta visibilitat, davant del mercat, planta baixa, el qual vol dir que, diríem, no hi haurà problemes. En el pis aquell se'ns plantejava un problema per les persones amb problemes de mobilitat, aquí no n'hi haurà. Pel que fa a la planta baixa, tenim a la planta baixa la sala d'actes, les oficines, la sala de juntes, i a dalt a l'Altell tenim magatzems i sales de reunions. O sigui que des d'aquest punt de vista estem en bones condicions.
El fons documental i bibliogràfic es mantindrà provisionalment al soterrani del local del carrer Indústria perquè els nous llogaters, Caixa d'Enginyers i el Col·legi d'Enginyers, no el faran servir. Ara bé, Benaúl admet que hi ha converses aparaulades amb l'executiu de Marta Ferrés per trobar una nova ubicació per tot aquest patrimoni. La Fundació Bosch i Cardellà, que obre portes a partir d'avui al carrer d'en Font, anunciarà pròximament una data oficial d'inauguració.
Més qüestions del dia en format més breu. 29 anys de l'atemptat d'ETA a Sabadell.
Un cotxe bomba situat entre els carrers Josep Aparici i Ribot i Serra de la Creu Alta va esclatar el 8 de desembre de l'any 90 al pas d'un furgó policial que es dirigia a la nova Creu Alta. Arran de l'explosió, 6 policies nacionals que acabaven de sortir de la comissaria van morir i 2 més van resultar ferits de gravetat, juntament amb una desena de persones més. Una efemèride que avui ha recordat al Cafè de la Ràdio l'expresident de Creu Roja Sabadell, Josep Massip, que el va viure en primera persona.
Vaig participar directament a l'extracció d'aquelles persones i el trasllat, no? I va ser molt dur, va ser molt dur el dia de l'atemptat, va ser molt dur el dia següent que es va fer l'enterrament a l'església Sant Fèlix amb la corresponent capella ardent que es va muntar en l'Ajuntament i la ciutat precisament per això, no? Perquè és una ciutat tranquil·la, però és una ciutat que ens agrada viure i d'això doncs va patir molt aquell cop tan dur.
Actualment hi ha una placa que recorda l'atac per part de l'anomenat Comando Barcelona a l'encreuament dels dos carrers.
El servei de la línia R4 de Rodalies quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal des del 21 de desembre fins al 5 de gener.
El motiu són les obres dels túnels de Glòries que també afectaran la circulació de les línies R3 i R12 entre les dues estacions. Per minimitzar les afectacions, Renfe, conjuntament amb TMB, han fet un pla alternatiu de transports que preveu el reforç del servei de la línia 1 de metro i un autobús complementari. Així mateix, amb l'objectiu d'oferir la millor atenció als serveis d'informació, atenció al client i seguretat a les estacions de Renfe i Metro, es reforçaran amb més de 100 persones.
I presó per a 3 detinguts a Rubí que estaven especialitzats en robatoris a domicilis.
Amb aquests arrestos, els Mossos d'Esquadra donen per resolt 7 fets delictius d'aquest tipus a Barberà i Sant Cugat, entre altres municipis. No obstant això, no es descarta que puguin ser relacionats amb altres robatoris similars. Els 3 homes de 19, 24 i 27 anys van ser enxampats infraganti pels agents quan acabaven de robar un habitatge de Castelldefels. En l'escorcoll del pis que tenien a Barcelona, els Mossos van poder localitzar joies, diners, bosses de mà i ulleres de sol, entre d'altres.
Rebuda institucional aquesta tarda a l'escriptora sabadellenca Montse Barderi, guanyadora de l'últim Premi Prudenci Bertrana per la seva novel·la La memòria de l'aigua, un llibre colpidor que relata la història de superació de 3 dones de diferents generacions, àvia, mare i filla, a la Catalunya del segle XIX. La sabadellenca reconeix que la novel·la té un punt autobiogràfic, això ho apuntava fa uns mesos al Cafè de la Ràdio, després d'alçar-se amb la 52a edició del Prudenci Bertrana.
És molt de mi, el que passa que no pots saber exactament què és veritat i què és mentida, però està basat en la meva vida, en la meva història, en la meva família, en Sabadell, Valdrà és Sabadell, Bellpuig és d'on venia la meva mare, té una base biogràfica, però passaràs de la literatura. Jo no he anat a buscar l'història de la meva família als arxius, sinó que l'he imaginada.
El reconeixement a l'escriptora sabadellenca tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Jo vull...
Vull una llumina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell. El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. Reunions entranyables, menjars familiars, el Nadal sempre proper i sempre alegre i divertit. Mercat de la Creu Alta. El divendres 13 a les 6 de la tarda, sorteig de 25 vals de 40 euros cadascun. Participa comprant a les parades del mercat. Gaudeix dels teus. Gaudeix el teu mercat. Mercat de la Creu Alta.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia, que encarem amb la repassada de les actualitats de més enllà de la ciutat, i ho fem amb una última hora, perquè la companyia Ryanair acaba d'anunciar que mantindrà la seva base a l'aeroport de Girona i, per tant, no la tancarà tal com va anunciar a l'agost. Això sí, els treballadors hauran d'acceptar algunes contrapartides, com per exemple rebaixar les seves condicions del contracte. De fet, passaran dels contractes fixos als discontinus i, per tant, seran fets fora 3 mesos cada any. D'altra banda, Quim Torra i Carles Puigdemont es reuneixen aquest matí a Brussel·les en el marc d'una trobada de Junts per Catalunya.
La formació abordarà la investidura de Pedro Sánchez, així com la possible inhabilitació del president de la Generalitat per suposada desobediència a la Junta Electoral. A més de Torra, també han viatjat a Brussel·les els consellers de Junts i els electes al Parlament i a Madrid. El conclau es debatrà en escenaris de futur a Catalunya i Espanya just un dia abans de la trobada entre membres del PSOE i Esquerra per continuar amb les negociacions d'investidura. De moment, l'espai postconvergent manté el no a Sánchez.
I avui Esquerra ha avisat al PSOE que precisament l'acord està lluny i que és impossible tancar-lo abans de Nadal. Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra, ha emplaçat els socialistes a moure's i diu que la propera reunió, que tindrà lloc demà, volen concretar la mesa de negociació. Més coses, la jove activista Greta Thunberg, que ha participat avui a la COP25 per oferir una roda de premsa conjunta amb el moviment Fridays for Future.
Thunberg, però, no ha intervingut i ho ha justificat com a manera de donar veu a d'altres joves, especialment del sud, que necessiten explicar la seva història. També ha afegit, abans de donar pas a la representant del moviment Alemanya, que el canvi climàtic no només afectarà els nens d'avui, sinó que està afectant ja molta gent que pateix i mor.
I acabem, almenys 5 turistes han mort a Nova Zelanda per l'erupció sobtada d'un volcà aquesta matinada a la petita illa Wakari, també coneguda com a White Island. Així arribem gairebé al punt de les dues. Aquí tanquem el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, avui encapçalat pel Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.